Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.histocat.cat.
Bon dia a tothom. En nom del memorial 1714, doncs, us dono la benvinguda i us agraeixo l'estada aquí. Tenim el goig de poder-vos presentar el llibre d'en Jordi Vivent, que va sortir per Sant Jordi d'enguany. Bé, i a més tenim una sorpresa, com a mínim per mi, que tenim l'autor, a part d'altres coses, però això ho anireu descobrint, d'en Joanol Coma Juncosa, que un dia del mes d'abril d'enguany ens va fer un article avui que us asseguro que a mi em va sorprendre, perquè no estic acostumat a dins que, perquè no ens mirem amb un mirall a la nostra història, a qui li fa por de fer-ho. A mi aquesta frase em va quedar gravada. Evidentment, ell és economista, ell té una carrera professional al marge d'això, d'aquest article, però, com sempre a la vida, són sorpreses i són anècdotes les que et fan trobar-te amb un monument, amb un arxiu, amb una realitat que ens descobreix un nou món. Ell presentarà en Jordi Vivent, l'autor del llibre, i jo només fer un comentari d'en Jordi Vivent i del llibre. Jo m'he estat resseguint a la introducció que va fer un home de l'acadèmia, un home, una autoritat històrica, que era en Valls i Taverner, quan es va reeditar o es va editar en català el llibre de l'Ulloa, a Barcelona. Clar, Valls i Taverner no és un foll com poden ser els del Memorial 1714, que podem dir qualsevol disbarat i tot i que ens hi mirem molt. Era un home d'ordre, era un home de l'acadèmia, i ens diu, la tesi genovesa no s'aguanta per enlloc. Bé, jo només us deixaria amb aquest tema. O sigui, la universitat, en un moment donat, si més no, va dir que la tesi genovesa no s'aguanta per enlloc. Jo hi afegiria, i això ja ho dic jo, com a Jordi Miravet del Memorial 1714, que la tesi genovesa va ser la tesi del feixisme italià i del feixisme espanyol. I que avui en dia ens digui que és la tesi de la universitat, li podem rebatre segons el gust de cada moment. O bé que Valls i Taverner deia el contrari, o que nosaltres considerem que és la tesi del feixisme. Sense més preàmbuls, perquè anem una mica justos, dir-vos que en Jordi Vivent ens ha ofert una gran feina amb aquest llibre, que no està acabat en quant a recerca, perquè darrerament ell ha trobat altres coses que complementen, però si més no, és una gran obra que espero que tots vosaltres tingueu l'oportunitat de llegir, i si més no, ara escoltar primer com a Juncosa i després amb en Jordi Vivent.
Molt bé. Hola a tothom. Primer de tot, una mica disculpar-me perquè cometré la incorrecció de, en lloc de parlar dels protagonistes de l'acte, que són en Jordi i el llibre, o el llibre i el Jordi, parlaré una mica de mi, però ho faré per tal de fer-vos veure com una persona que professionalment es dedica a altres coses i que pot tenir doncs, el seu interès per la història, com pot tenir molta gent, arriba a interessar-se d'una manera, diguem, més profunda per aquest tema. Val? I us explicaré una mica l'evolució, diguem, anecdòtica de com van anar les coses, que és una mica el que feia o explicava jo en aquest article de l'avui que comentava ell. Jo bàsicament em trobava donant classes de macroeconomia i explicant-los als meus estudiants de que a l'Argentina, durant els anys 90, hi havia hagut un règim de tipus de canvi que en deien un currency-bo. Bàsicament, no ens hi allargarem, però per lluitar contra la inflació van instaurar un règim de tipus de canvi en el qual es podia canviar un dòlar per un peso, per lluitar contra la inflació. I em trobava que classe darrere classe anava dient currency-bo, currency-bo, una expressió en anglès. Als economistes ja ens agrada a vegades parlar en anglès per donar-nos una mica d'importància, però també em sentia una mica fora de lloc. I em vaig intentar informar d'on venia aquesta paraula. I davant la meva sorpresa, currency board no és més que la traducció a l'anglès d'una institució que va existir ja a l'edat mitja, diguem que al Mediterrani occidental, però molt clarament a la corona d'Aragó. En concret, i s'anomenava taula de camp. D'acord? La primera que es va crear va ser l'any 1247 a València, i una taula de canvi és, de fet, exactament el que diu la paraula. Era una taula on un canviador el que feia era canviar monedes d'un tipus, o de les que es feien servir en un determinat territori, per monedes de les que es feien servir en un altre. Aquests canvistes, mica en mica, part de simplement canviar monedes, van anar agafant les funcions pròpies del que avui seria un banc. És a dir, que els primers canvistes eren els avantpassats dels actuals banquers. Acceptaven dipòsits, donaven crèdits, feien pagaments entre tercers. Bé, aquest tipus d'activitat necessita que el canvista, el banquer, tingui uns diners per garantir la solvència de tot el negoci. Aquests diners a vegades no hi eren, es van produir algunes, diguem, algunes de les taules que van fer fallida, però a principis del segle XV a Barcelona es crea una taula de canvi que ja no és pròpiament una taula on es canvien monedes d'un tipus per monedes d'un altre, sinó que és ja un banc que rep dipòsits dels clients, que dona crèdits, però que a més està recolzat per les autoritats polítiques i civils, inicialment pel municipi de Barcelona, però també per la Generalitat. De tal manera que és la primera taula de canvi oficial, i seria, de fet, el primer avantpassat del que actualment són els bancs centrals. Que, de fet, l'últim que hem creat és el Banc Central Europeu. Bé, tot això per què? Doncs perquè, per sorpresa meva, el fundador, diguem, el fundador va ser tot un grup de gent, però el primer administrador, un dels dos primers administradors d'aquesta taula de canvi, es deia Guillem Colom. Clar, jo quan vaig veure el nom d'un Colom en una activitat econòmica important al segle XV, de seguida se me'n va anar el cap cap a Colom, el descobridor d'Amèrica. Jo, com molta gent del país, hem tingut l'impressió de que, o havíem tingut l'impressió, perquè ara tinc més que l'impressió, de que Colom podia ser català, si més no perquè el nom Colón en castellà no ve d'enlloc, i en canvi té una semblança fonètica amb el Colom català, que és un cognom freqüent, però de fet ho havia vist una mica també com una possibilitat o com una mena de coincidència biogràfica. Però en aquell moment se'm desperta l'interès per veure aquesta família Colom qui eren, val? I això em va portar als llibres de en Caius Barallada, d'en Català Roca i ben aviat els d'en Jordi Vilbeny, i m'adono que de fet era una família activa en l'economia, en la política, al llarg de tot el segle XV. I per exemple, doncs, els fills del primer canviador, del primer banquer, van ser banquers, o els seus nets, un va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil Catalana de mitjans del segle XV. Aquests Colom estaven emparentats amb famílies de l'alta noblesa catalana, els Marimon, els Bertran, que havien estat almiralls de la corona d'Aragó, o que havien tingut càrrecs importants a la marina catalana. O fins i tot pertany a aquesta família Colom el cap militar de la segona expedició de Colom, la que surt de Barcelona cap a Amèrica. De manera que es va dibuixar una mica com un, jo a vegades poso el símil, no?, aquestes escultures vanguardistes, on a més de dibuixar-te o de representar-te el que et volen representar, et posen tot al voltant i et deixen un forat al mig, i el forat al mig és evident, doncs, o l'artista fa evident el que vol veure. Bé, em va quedar tot un, diguem, uns coneixements sobre aquesta família amb un forat al mig que era el del descobridor, val? Amb la qual cosa em vaig quedar plenament convençut que en Colom era català, però aquí s'ha generat un altre problema, diguem, que la qüestió va fer un salt endavant, perquè ja no es tractava sols de que en Colom era català, perquè hagués pogut estar una mena de curiositat biogràfica, una aventurera a qualsevol lloc, però va ser català. No, el que es derivava de tot això és que l'empresa del descobriment d'Amèrica, i a diferència del que m'havien ensenyat a l'escola, del que segueixen bàsicament ensenyant a l'escola avui en dia, havia estat inicialment feta per la corona d'Aragó, per la corona catalana-aragonesa. I, per exemple, alguns d'aquests mites que encara ara avui es donen per suposats, vaig veure que eren del tot falsos. Per exemple, tothom encara ara, o molta gent encara, afirma que Colom va descobrir Amèrica per casualitat perquè buscava una ruta per arribar més bé a la Índia o a la Xina. Però, en canvi, es conserva el document que va signar en Cristòfor Colom amb Ferran el Catòlic, on el que s'especifica és que en Colom va a buscar unes terres de les que té coneixement i demana una sèrie de càrrecs per aquelles terres. Evidentment, si hagués anat a Xina o a la Índia, ell no hagués demanat ser virrei, governador i almirall de la Xina i de la Índia, perquè la Xina i la Índia estaven parents de persones amb els seus càrrecs. Ja, no? Una primera cosa. Una segona cosa, el finançament de l'expedició, fins i tot la idea romàntica creada al XIX, que la reina Isabel, amb les seves joies, venent-les d'amagat, li va donar els diners a Colom perquè, com que el tonto del rei en Ferran no veia les possibilitats que això oferia, doncs li va donar el finançament a ella. Avui en dia està perfectament demostrat que els diners els va portar a Lluís de Sant Àngel, que era escrivà de ració, una mena de ministre de finances, de la corona d'Aragó. Per tant, ens trobem amb un fet que ens demostra que, de fet, la corona de Castella, perdó, el regne de Castella no hi va posar ni cinc. Podríem fer una llarga enumeració de mites, no?, que dels quals em vaig donar compte. Però, per exemple, tot, i això entronca una mica amb el llibre d'en Jordi, tots els càrrecs que en aquest document que van signar el rei i la corona amb Colom abans del viatge, són càrrecs derivats del dret de la legislació catalana. Després us en parlarà més en Jordi, però virreis n'hi havia a la corona catalana-aragonesa, no n'hi havia a Castella. Bé, més coses que em vaig anar assabentant, no? Que, per exemple, totes les cròniques d'Índies, tots els llibres que s'escrivien sobre Amèrica, havien de passar una forta censura real, de tal manera que és molt probable, o pràcticament segur, que molts d'aquests llibres han estat retocats. I Jordi mateix, quan els analitza amb calma, troba contradiccions enormes entre uns i altres que només poden ser fruit de la intervenció censora. Una altra de les coses que també de seguida vaig haver de canviar, la idea aquella de que Colom volia amagar els seus orígens. Aquesta encara és una idea venuda, o molt acceptada. Poder era jueu, i per tant ho havia d'amagar perquè en aquell moment, doncs, no es permetia als jueus assolir determinats càrrecs. Bé, això és una tonteria, perquè en Lluís de Sant Àngel era un jueu convers al cristianisme. Gabriel Sanchís, em sembla que Alfons de Cavalleria, molta gent vinculada a tota l'expedició, eren jueus conversos. Cap d'ells va haver d'amagar la seva condició de jueu, perquè ho havia de fer en Colom. Una altra cosa, si volia amagar el seu passat, per què es va fer un part d'escriure? Se sap, per cites de tercers, que Colom va escriure moltíssim, i en canvi pràcticament tots els seus escrits s'han perdut i el que ens han arribat són còpies. Bé, no els va fer desaparèixer ell, aquests escrits. Per tant, no era d'ell la voluntat d'amagar-lo, sinó que hi havia hagut una voluntat d'ocultació a posteriori, la qual cosa ens feia anar un pas més amunt. És a dir, no només Colom era català, no només la primera expedició va ser una iniciativa de la corona catalana-aragonesa, sinó que hi ha indicis de que s'ha volgut o es va voler i es continua amagant aquest fet. I això em porta una mica a una reflexió diguem, derivada del fet de que per què amb totes aquestes evidències el món acadèmic segueix donant la versió oficial que quan s'estudia a fons falla per totes bandes. Per què el món acadèmic no revisa tot això, no canvia aquesta idea? Jo crec que hi ha diverses raons, crec que és una llàstima i crec que entre tots poder hauríem de fer un esforç perquè les coses es portin una mica cap a l'explicació dels fets, no? I no la reproducció de llegendes no demostrades. Se me n'acuden moltes o diverses de raons. Una primera, que sempre el món acadèmic té una certa tendència a la inèrcia i que canviar els paradigmes, canviar les idees bàsiques fa por, perquè hi ha qui té por de que si surt amb una cosa totalment diferent del que accepten els altres li diguin ets un sonat, no en tens ni idea, et farem fora de la teva feina. Aquesta podria ser una explicació, però una altra explicació que tingui importància és que ens trobem en una situació una mica conflictiva des del punt de vista català, perquè tot el que és el descobriment d'Amèrica s'ha utilitzat com a simbologia hispànica, entenent hispànica amb el sentit de el predomini del regne de Castella. Celebrem o es celebrava el dia de la rata, el dia de la hispanitat. Vèiem que la conquesta d'Amèrica doncs en part havia estat un genocidi, de tal manera que de fet el catalanisme tendia a apartar-se d'un fet que era un fet simbòlic de diguem unes idees polítiques que li eren totalment contràries. Una altra raó que podem pensar és que la història, sobretot la història econòmica, però també la història i crec que en bon sentit, avui dia ja no es basa només en les biografies de les persones i en aprendre's el nom dels reis i en aprendre's el nom dels reis gots i saber qui eren els reis i quina vida havien tingut. Evidentment, la història és una ciència molt més rica on s'estudien els moviments socials, els problemes socials, els enfrontaments d'interessos entre diferents grups, val? La qual cosa fa que a vegades en Jordi s'hagi trobat que quan ell diu o vol explicar la seva tesi li diuen no, però si no és important de quina nacionalitat era o d'on venia aquest senyor que va descobrir Amèrica, el que és interessant és que analitzem doncs, quins efectes va tenir pels indis o pels les persones natives de la zona o per l'economia d'allà o per l'economia d'aquí, d'acord? Però en qualsevol cas aquests anàlisis s'han de fer a partir d'unes premisses correctes. El que no es pot fer és una anàlisi pretesament rigorós de les repercussions socials de fets històrics quan els fets primers estan tergiversats o són directament falsos. Una altra cosa que m'agradaria assenyalar, vaig acabant, perquè repeteixo, és en Jordi i el seu llibre, o el llibre, i en Jordi els llibres són més importants que les persones, veritat, de la mateixa manera que els fills són més importants que els pares. Estem parlant d'un període històric molt interessant. Estem parlant de finals del segle XV, començament del segle XVI, moment en què es produeix la unió de la corona castellana i del regne de Castella i del regne de la corona catalano-aragonesa. El fet del descobriment de fet posa d'evidència que no només s'ha tergiversat aquest fet, el descobriment, sinó que probablement hem estudiat una història de la formació d'Espanya a partir d'uns regnes preexistents que és molt biaixada cap a la història de Castella. I això provoca fortes reticències, sobretot des del món acadèmic, podríem dir-ne castellà o d'influència castellana, però a la vegada crec jo que ha de ser un impuls per motivar l'anàlisi més profund d'exactament com i en quins termes es va produir va néixer Espanya com a país, i revisar-ne tota una sèrie de coses que probablement estan equivocades, i una d'elles el paper dels catalans en aquesta idea de la formació d'un estat hispànic, és a dir, d'un estat a les terres que els romans anomenaven la Hispània, que no volia dir que fos un únic territori, sinó que era això, un territori format per diferents regnes. Probablement deixeu-me acabar simplement recomanant-vos la lectura del llibre. És un llibre que es llegeix molt bé. Pels que us endinseu per primera vegada en el tema, potser us recomanaria que abans de llegir aquest llibre llegíssiu un de més petitó, el que, bueno, ja n'hi ha un parell, però per exemple n'hi ha un en què el periodista en David Bassa fa una entrevista on, de forma una mica resumida, es fan evidents aquestes coses que us he dit i algunes altres, i que us portaran a la sorpresa, us portaran a obrir-vos bastants interrogants, i que un cop hagueu despertat aquesta curiositat i tingueu algunes coses una mica centrades, alguns fets una mica coneguts, us podreu endinsar molt millor en aquest llibre, que repeteixo, és de lectura molt interessant, fascinant en alguns moments, diria jo, on en Jordi desenvolupa una sèrie d'arguments contundents a nivell legal, a nivell heràldic, a nivell històric, que de fet fan trontollar del tot, per no dir que demostren, que la tesi àmpliament acceptada no és certa. Tenia preparada una petita broma final provocadora, perquè és veritat que se'ns pot dir que els catalans ho fem, som una mica ploramiques, val? M'agradaria dir-vos que si llegiu el Quixot trobareu que Cervantes utilitza la paraula lloramicos. Per tant, potser hem de fer una mica el ploramiques i el lloramicos, però ens n'hem de sortir.